Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Nil Rodés, santcugatenc, viu a les illes Svalbard des de fa 5 anys. És enginyer en cap del Departament de Geologia del Centre Universitari de les Illes Svalbard, situades a l'Àrtic, en una regió on durant mig any és sempre fosc i l'altre mig sempre es veu el sol. Nil Rodés explica com és el seu dia a dia a la regió habitada més al nord del planeta. Podeu conèixer l'entrevista íntegra d'aquest santcugatenc a cugat.cat. L'ús abusiu del mòbil pot ser símptoma de problemes més profuns. La psicòloga Lara Weinberg ens convida a reflexionar sobre l'ús que fem dels nostres dispositius mòbils. Diu que és un mecanisme que pot evitar afrontar emocions. D'aquesta manera, recomana, en canvi, llegir, cuinar, ballar, pintar o endreçar. Més qüestions, us parlem de la 7a edició de la Transeines, una presentació que es va fer aquest dilluns i precisament aquest dimecres dona el tret de sortida. Serà amb un grup que iniciarà la travessa a Viella i durant un mes recorrerà a peu gairebé una 30a de municipis fins a arribar a Alcanar. Des d'allà, els protagonistes tornaran a Sant Cugat en cotxe. Una iniciativa, recordin, que va néixer l'any 2018 i que ja ha vist caminar una 70a de persones en procés de rehabilitació per tot Catalunya. De fet, un altre dels objectius del projecte és sensibilitzar la població sobre l'addicció, la qual cosa s'aconsegueix amb xerrades d'Àlex Florença i voluntariat per part dels participants. I també és notícia que Robot Robert, el nou projecte musical de dos santcugatencs, Andreu Marquès i Pol Cortés, que han posat en marxa aquesta iniciativa. Segons han explicat els dos artistes de Cugat Mèdia, neix de la passió comuna que comparteixen els dos des de fa molts anys, la música, i això els ha empès a tirar-se, com diuen, a la piscina. I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament a Instagram i a les diferents xarxes socials, els butlletins horaris i constantment a cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La ràdio amb samarreta.
Continguts en xarxa.
To the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, thank you for this honor. And to all the people who helped me along the road, congratulations to the other honorees tonight, and everyone have a great night. You have a very interesting face. Good night.
A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say,
Amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta és una de les cançons de la banda sonora de la pel·lícula Vellut Blau, de David Lynch. En el film representa que la canta l'actor Dean Stockwell, però en realitat és Roy Orbison qui ho fa. La cançó és seva, es diu In Dreams, en somnis, i la va compondre l'any 1963, amb molt d'èxit, per cert, i està considerada una de les millors 500 cançons de tots els temps. L'any 1987 va ressorgir aquesta cançó de nou quan David Lynch la va incloure a la banda sonora de Vellut Blau i el disc es va vendre arreu del món. Avui hem obert amb aquesta balada sobre un amor perdut perquè el protagonista del nostre Cinema a la Xarxa serà David Lynch, a qui hem sentit inicialment recollint el Premi Governor que l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood concedeix anualment a persones que han dedicat tota una vida al cinema. És un premi humanitari que va néixer el 2009 i que fins ara l'han rebut, entre d'altres, Lauren Bacall, Kirk Douglas, Jean-Luc Godard, Clint Eastwood i Jenna Rowlands. A David Lynch li van donar el 2019. David Lynch va morir ara fa uns dies, concretament el 15 de gener passat, a Los Angeles, on vivia, a l'edat de 78 anys. I ens ha deixat una petita col·lecció de pel·lícules molt singulars, pel·lícules d'autor, força oníriques, de narrativa distorsionada, que potser no segueixen una explicació coherent, però que tanmateix t'encisen o t'hipnotitzen fins que s'acaben. Ell deia, la vida és molt, molt confusa, i per tant les pel·lícules també s'han de poder permetre ser-ho. A veure, no tota la seva obra és així. L'Home Elefant, per exemple, té una narrativa més ortodoxa. La va rodar l'any 1980 i explica la vida de John Merrick, un home afectat per la síndrome de Proteus, que va viure a l'Anglaterra del segle XIX i que tothom el coneixia com l'Home Elefant. La gent el tractava com una figura de circ, però ell deia, no sóc un monstre, no sóc una bèstia, sóc un ésser humà, sóc un home. Escoltem una escena en què parlen ell i el metge que investiga el seu cas.
Atienda. ¿Me comprende usted? Y ahora quiero oírle hablar. Verá, le demostraremos que usted no es inaccesible. ¿Comprende? Quiero que usted me hable. Bien, y ahora quiero oírle a usted hablar. Tengo que oírle decir cosas. Yo no voy a hacerle daño, pero tengo que comprender cómo dice usted las cosas. ¡Oírlas! Muy lentamente quiero que diga sí. Dígalo. Diga sí. Sí. Bien, ahora dígalo solo una vez más. Sí. Sí. Sí, he podido entenderlo. Está bien. Ha estado muy bien. Y ahora voy a decirle unas palabras y quiero que las repita, ¿comprende? Diga, hola. Me llamo... Dígalo. hablar de Jumbo John Merrick.
Oh, Eric.
Bien, John, ha estado muy bien. Diga, John Merrick.
Merrick.
Hola, me llamo John Merrick.
Una escena de L'home elefant de David Lynch. El personatge de L'home elefant l'interpretava l'actor John Hurt, boníssim, i el del metge el feia Anthony Hopkins. La pel·lícula no va guanyar cap Oscar, però va aconseguir 8 nominacions, incloent-hi millor pel·lícula, millor director David Lynch i millor actor John Hurt. No és estrany que David Lynch es declarés enamorat de l'obra de pintors com Bacon i Kokoschka perquè la seva filmografia ja ho transmet. De fet, ell també pintava i feia gravats, i també escultures. De la seva obra, dels anys 60, se'n conserven alguns quadres i collage, i bé, són obres, normalment són obres monocromàtiques. Tot i així, els colors han sorgit de manera espectacular en pel·lícules seves, com per exemple a Mulholland Drive. David Lynch va començar en el cinema fent-hi curtmetratges sense aquestes floritures, de manera molt senzilla. Però als 21 anys ell en va fer el primer curtmetratge, i en els anys següents en va fer 3 més. I no és fins que en té 31 quan roda la seva primera pel·lícula, que a l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Cabeza Borradora. És un film surrealista que sembla sorgit de l'inconscient i que és com un malson. 3 anys després roda L'home elefant, que ja l'hem dita. Després fa Dune, que té els seus seguidors, però que és un fracàs molt sonat. Tot seguit es crea un públic nou i jove amb la sèrie televisiva Twin Peaks, fins al punt que en fa una versió cinematogràfica. I l'any 1990 guanya la Palma d'Or del Festival de Cannes amb Cor Salvatge, protagonitzada per Nicolas Cage, Laura Dern, Diane Ladd, William Dafoe, Isabella Rossellini i Harry Dean Stanton. Una altra pel·lícula de David Lynch és Carretera perduda, amb Bill Pullman i Patricia Arquette. I quan té 53 anys, roda una obra mestra titulada Una història de debò, basada, com diu el títol, en una història verídica sobre un home vell amb una filla discapacitada que, a més de patir un emfisema i de patir també pèrdua de visió i una xacra als malucs que amb prou feines li permet estar dret, rep la notícia de l'atac de cor que ha sofert el seu germà, amb qui fa 10 anys que no es parla. L'home el vol anar a veure. El problema és que el separen 500 quilòmetres, perquè ell viu a Iowa i el germà viu a Wisconsin. I per si fos poc, no té cap mitjà de transport per anar-hi. L'únic que té és una màquina tallagespa. I ves per on decideix anar-hi amb la màquina tallagespa. Aquesta és una escena nocturna del film.
Mi hija Rose es... Hay algunos que dicen que es algo lenta, pero no lo es. Tiene una mente que atrapa todos los detalles. Se preocupa por tener la casa ordenada. Y fue una buena madre. Tenía 4 hijos. Una noche, alguien estaba cuidando de los chicos y hubo un incendio. Su segundo hijo sufrió quemaduras muy graves. Rose no tuvo nada que ver con ello, pero debido a cómo es Rose, el Estado decidió que no estaba capacitada para cuidar de esos niños y se los quitaron. No pasa un solo día sin que ella sufra por esos niños.
Una escena del film Una història de debò, una història preciosa de David Lynch que va protagonitzar l'actor Richard Farnsworth, nominat a l'Oscar pel seu gran treball en el film, cosa que el va convertir en l'actor nominat més gran. Però Farnsworth patia 2 càncers, un de pròstata i un altre d'ossos, que eren irreversibles. El càncer d'ossos li van diagnosticar abans del rodatge d'Una història de debò, i ho va passar molt malament, fins al punt que l'any següent, poc abans de fer 81 anys, es va suïcidar al seu ranxo disparant-se un tret. El cert és que David Lynch va estar molt encertat donant-li el paper en el film, perquè Farnsworth està magistral, realment magistral. Pel que fa a la carrera de David Lynch, ens dona pel·lícules com Mulholland Drive, amb Naomi Watts i Laura Elena Harring, I també Inland Empire, amb Laura Dern, Jeremy Irons, Dial Ladd i Harry Dean Stanton, que és la darrera. La roda, Inland Empire, la roda el 2012, quan té 66 anys, però ja no fa cap més. De curtmetratges sí que en fa molts, però de pel·lícules cap més. L'any 2017 va publicar un llibre titulat David Lynch, l'home del lloc, en què explica aspectes dels seus films i confessa que va votar Ronald Reagan i Barack Obama i dona la seva visió sobre temes com l'ètica, la religió, el surrealisme o la postmodernitat. Lynch, d'altra banda, acostumava a treballar amb els mateixos actors, Dial Ladd i Laura Dern, mare i filla a la vida real, i també Harry Dean Stanton o Isabella Rossellini. Amb Isabella Rossellini, Lynch va mantenir una relació entre els anys 86 i 91. La relació va començar justament amb el rodatge de la pel·lícula Vellut Blau, que és un dels grans títols de la filmografia de Lynch, pel qual va estar nominat el millor director. La crítica, quan es va estrenar, la crítica va definir la pel·lícula com eròtica, neuròtica, poètica, recargolada i pertorbadora. Però el cert és que, vist avui, 40 anys després, continua sent una pel·lícula que exerceix una gran fascinació a l'espectador. Precisament serà escoltant el tema principal de la banda sonora que tancarem aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so. La cançó Blue Velvet és molt antiga. Va ser composta l'any 1951 i la va popularitzar Tony Bennett, però dos anys després Bobby Vinton li va donar un nou impuls amb l'orquestra de Burt Bacharach. I l'any 1986 David Lynch la va recuperar. Lynch va dir que quan era jove i estudiava, Blue Velvet era la seva cançó preferida. La veritat és que és molt maca. Fins la setmana vinent, amics. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue eyes, warmer than May, her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow. Gone was the glow of blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet.
Continguts en xarxa. Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Acabada la primera volta de la Lliga regular i entrat ja en l'any 2025, els sèniors masculí i femení del júnior d'hoquei herba es preparen per al tram més exigent de la temporada, el que combina la decisió de la Lliga i la Copa de la Reina i la Copa del Rei. D'aquest torneig del CAO, que es disputarà del 28 al 30 de març a l'Egara, a Terrassa, ja coneixem els enfrontaments de la primera ronda. I per comentar-ho tot plegat, avui hem convidat els dos entrenadors dels equips sèniors, el Guillermo Carnicer, del femení. Què tal, Guillermo?
Bona tarda, com estàs?
Guillermo Guille, no?
Guille.
Pels amics. I l'Oriol Torres, del masculí. Uri, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I ens acompanya també el nostre especialista i productor, Joan Muñoz.
Lluny de ser especialista, però sí. Bona tarda, Joan, a tots tres.
Joanet, Joni, Joan. Joan,
aquí Joan. Comencem, si et sembla?
Sí, i tant, tenim molta tela.
Fem una mica de context, una mica de posar tothom a lloc. Començo per tu, Guille. Acabeu l'any amb dos empats, tercera posició a 8 punts de líder. No sé quina valoració fas de la primera volta, com han anat aquests tres mesos, bueno, aquests dos mesos d'aturada.
Faig una valoració bastant positiva, en tant en quant l'equip ha tingut 8 canvis, 8 baixes respecte a la temporada passada. Nosaltres ens ho vam plantejar com un any, no d'impàs, però sí un any de creixement, una mica per l'obligació de la situació que teníem a l'equip, i des de bon primer moment el plantejament era això, que l'equip creixés i plantejar-nos en quin punt competitiu podíem arribar en el tram decisiu de la temporada. Llavors sí que és cert que hem tingut dos empats les últimes dues jornades, que això ens ha frenat una mica, però jo crec que en línies generals la dinàmica de l'equip ha sigut clarament ascendent. Només hem perdut un partit, que va ser la primera jornada contra el Club de Campo, i després d'això hem sigut un dels equips, el segon equip que menys gols encaixa, de la Lliga, i amb un bon rendiment ofensiu. Per tant, en línies generals ja et dic, una valoració positiva.
Segueix sent l'objectiu el mateix que al principi de temporada?
Si et et refereixes al tema de millorar a nivell competitiu, sí. Encara segueix quedant molt pel tram decisiu, perquè fins la Copa encara queden força setmanes. Ara tenim un tram de mica com de pretemporada d'hivern per fer créixer l'equip, per tant, absolutament.
I ara, parlant del conjunt masculí, Uri, a vosaltres, en canvi, la dinàmica és boníssima. Són tres victòries seguides. A diferència de la temporada passada, que estava una mica lluny, aquestes alçades del líder, estava a 11 punts, ara només esteu a 3. No sé quines coses han canviat aquest any, com valores aquests primers mesos de temporada.
Sí, està clar que a nivell de números estem molt millor que l'any passat, però bueno, les sensacions segueixen sent similars, en el sentit que nosaltres ens sentim còmodes en el camp, o sigui que és veritat que potser el que hem canviat és una mica la mentalitat i intentar arribar, com deia el Guille també, en el punt clau, en el millor moment. Llavors això encara queda molt, estem molt bé, però sincerament l'any passat també hi havia molts trams que ens veiem dins de la Final Four, i les últimes 4 jornades, sumant un punt de 12 possibles, ens vam quedar fora per un punt més. Per tant, fins que no ho tinguem matemàticament tancat, seguirem el nostre objectiu, que era accedir a la Final Four, i evidentment un cop el tinguem assegurat, si és que arriba, evidentment anirem a guanyar-la. Però jo crec que si alguna cosa vam treure clar de l'any passat és que fins que no estigui matemàticament fet, no podem baixar ni una mica.
Expliqueu-nos una mica com es gestiona aquest impàs, aquest temps que teniu, no sé si descans, de reflexió, de preparació o de tot plegat, abans que no reprengueu la Lliga i arribi la Copa.
En el nostre cas, ens hem hagut de plantejar fer-ho diferent de com ho veníem fent, perquè si bé és cert, és la meva tercera temporada al capdavant de l'equip, les dues primeres jo faig una valoració molt positiva d'aquest període. La nostra pretemporada d'estiu és molt curta, una mica per les exigències del calendari, comencem molt d'hora, amb el hockey internacional és difícil començar pretemporades abans, i en canvi a l'hivern tenim l'oportunitat de enganxar 7-8 setmanes de pretemporada, en el sentit de fer créixer l'equip, de millorar el sistema de joc, de fer créixer les jugadores. Jo us dic, les primeres dues temporades ho vam fer així i amb molt bones sensacions vam arrencar molt bé la segona part de l'any. Aquest any, per una situació especial, entenem que positiva, i és que tenim 7 jugadores en dinàmica de selecció, hem hagut de canviar el format. Actualment la nostra plantilla s'ha quedat només amb 9 jugadores disponibles del club, és a dir, tenim 7 amb la selecció espanyola, 2 amb la selecció argentina. Per tant, ho hem fet diferent, hem buscat una fórmula en què hem fet pujar moltes jugadores del filial en dinàmica de primer equip, i bé, seguim tenint el centre de tot, que el que volem és fer créixer el jugador, però evidentment aquesta part de final l'equip a nivell competitiu, doncs ens haurem d'esperar que torni tothom a finals de febrer.
I no sé quant de temps dediqueu a pensar en la Copa, en aquesta aturada, perquè entenc que està a l'horitzó, al final només hi ha 3 partits entre l'inici de la segona volta i l'inici de la Copa. No sé quant de temps dediqueu.
Bueno, jo, sincerament, amb la petita diferència del femení, nosaltres tenim el factor de hockey sala, que, evidentment, comptant amb el Fede González, que és el seleccionador absolut de sala com a segon entrenador d'herba, fa que també la sala, vulguis o no, ens la prenem bastant en sèrio i amb objectius molt ambiciosos, que és, ni més que menys, guanyar a Catalunya, intentar guanyar a Espanya, perquè això ens doni accés a Europa l'any següent. La qual cosa, jo, el bo que tinc és que quasi tota la plantilla, menys 3 jugadors, estan involucrats amb el hockey sala, menys 3 que ja han acabat perquè estaven amb el filial, els altres 13-14 els segueixo tenint en dinàmica de sala, entrenant 3 dies a la setmana i competint, i això el que em dona és potser menys temps per preparar el que és la copa o el que és la tornada, com és el cas del femení, però sí que és veritat que em dona un factor competitiu per sobre dels equips que no juguen sala, que es nota molt, i al final les primeres jornades d'herba de la segona volta, l'experiència ens diu que estem molt millor nosaltres que hem anat a fer sala que no els que només han fet herba, perquè ells han perdut potser una mica el factor aquest competitiu de jugar partits, de competir al més alt, al més alt nivell. Amb la qual cosa, jo a la teva pregunta sí que evidentment li dono voltes a la copa, però sense que sembli una mica bueno, atrevit el que diré, però em fixo més en les tres primeres jornades que en la Copa del Rei ara mateix.
Us sembla que comencem a parlar de la Copa,
sí,
no?
Sí, parlem una mica, comencem. Començo per tu, Guille, perquè com veus el Sanse? Al final crec que heu tingut, es pot dir, una mica de sort al sorteig. El Sanse és un equip que es troba ara mateix en setena posició, ha perdut 4 partits, té només 15 punts. No sé com el veieu, vau empatar la primera volta.
Sí, realment, és veritat que des del punt de vista numèric sembla un sorteig amable, perquè setè és el segon pitjor equip amb pitjor coeficient que s'ha classificat per la Copa, però la realitat és que nosaltres, fora del top 4 de la Lliga, l'equip amb el que pitjor resultats tenim en els 3 anys que porto jo és el Sanse. Bé, crec que en Lliga l'hem guanyat només una vegada, hem perdut 2 i hem empatat unes altres 2. És veritat que l'any passat en Copa també ens els vam trobar a quarts de final i vam guanyar amb relativa comoditat, però veníem de la jornada anterior jugant Lliga a casa seva i empatar a un, suant sang per acabar empatant quasi bé al final del partit. Vull dir, serà un partit complicat segur, és una plantilla competitiva, l'entrenador és un gran entrenador, a més aquest any es torna a repetir temes de calendari, que tornem a jugar contra elles 6 dies abans de trobar-nos a la Copa. Llavors, si ho plantegem com que volem guanyar la Copa però també necessitarem guanyar aquell partit a Madrid, ostres, són dos duels de màxima complexitat, també pel fet de que és un rere l'altre.
No sé quines cosetes es poden canviar d'una setmana per l'altra. Quins són els canvis que pot notar l'equip de dir corregim això per millorar i poder doncs guanyar o canviar una mica la dinàmica d'un partit cap a l'altre, només en 6 dies?
Lo positiu és que nosaltres, que ens intentem centrar molt en nosaltres mateixos, repetir rival et permet, doncs, això, en pocs dies introduir millores en el plantejament, en el sistema, en el que hem fet, i per tant podem, jo prevec que el partit de Copa jugarem millor, el que passa que el rival també ho farà. Per tant, bé, doncs et dic, és veritat que sí, ens atenem al criteri de l'any passat, doncs això, en Lliga elles van ser superiors a nosaltres a casa seva, almenys en el plantejament, i és veritat que després, 6 dies després, les vam ser molt més contundents i vam guanyar amb certa comoditat. No sé si ho firmo aquest any tampoc, perquè aquest any necessitem els punts en Lliga, per tant espero no haver de millorar tant i que a la Lliga comencem guanyant i ja veurem després a la Copa.
No serà tan fàcil en el cas del masculí, que teniu al Club de Campo?
Sí, no, evidentment, bueno, tampoc crec que sigui fàcil pel Guille, però sí que aviat, una mica també sobre els números, evidentment, pues, jugar segon contra quart pues, no és el que un entrenador potser hagués firmat, però bueno, per altra banda també és veritat que si agafem de referència, que és el que hem d'agafar al partit més recent contra ells, és un empat a casa, en el qual vam estar guanyant molta bona part del partit, però ells amb un tercer quart molt bo se'ns posen per davant i aconseguim empatar els últims minuts, inclús amb un penal amb temps acabat per guanyar el partit, amb la qual cosa sospito que el partit serà més o menys igual. És un partit únic, amb la qual cosa el premi és enorme per nosaltres, evidentment per ells també, però ho dic a nivell històric, el Júnior fa massa temps que no es classifica per unes semifinals de Copa, de fet jo amb els 5 anys que porto aquí no hem passat mai de quarts per motius, bueno, ja sigui que mala sort amb el sorteig, perquè no hem competit bé, perquè no hem estat fins, pel que vulgueu, però al final l'objectiu és claríssimament passar a semifinals i ho lluitarem amb el Club de Campo o si ens hagués tocat amb el Polo o amb l'Atlètic. Vull dir que en aquest sentit estem conscienciats i a vegades inclús un rival a priori top també fa que almenys estiguis més a la guait per el que pugui passar, així que confio en l'equip i segurament aquest és l'any on podem anar a semifinals i ho confiem així.
No sé si podeu explicar una mica per la gent que no està tan endinsada en el món de l'hoquei, per què aquest format de sorteig? De normal les Copes del Rei, per exemple, al bàsquet, ja com els caps de sèrie són els 4 primers i s'enfronten per sorteig als del cinquè al vuitè, en aquest cas no. Vosaltres us enfronteu al Club de Campo, que és segon, sent vosaltres quart, a només un punt.
Jo, fent una mica de memòria, diré que fa uns anys era totalment objectiu, era 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, i ja fa uns quants anys que ho van canviar. Aquí hi ha un format on hi ha dos caps de sèrie, amb la qual cosa el primer i el segon sí que tenen avantatge, no es poden trobar fins a una hipotètica final. Els altres per sorteig, i de fet jo crec que inclús depèn de com, per mi, i ara ja sí que parlo a nivell subjectiu, és positiu, perquè al final, si no ho fessis així, s'assemblaria molt també al format de Lliga i acabarien sobre el paper guanyant sempre els mateixos. Llavors jo crec que una mica, i compartint amb esports com el futbol, per exemple, aquesta competició de que et pugui tocar el primer contra el setè i el setè pogués arribar a guanyar el primer, que sí que és que hockey potser passa poc, almenys en masculí, en femení crec que fa un parell de Final Four allà al Polo es va donar el cas, però ostres, jo crec que inclús és divertit tant pel primer com pel setè de dir, hòstia, doncs juguem contra els primers o contra els segons, si fem la campanada, però tu, fem història, amb la qual cosa jo sóc bastant defensor d'aquest sorteig, i que el primer i el segon tinguin el factor aquest de caps de sèrie també ho trobo just, inclús pel rendiment que han fet durant tota la primera volta.
Podem explicar també què té d'especial l'ambient d'una competició com la Copa del Rei, la Copa de la Reina, que us aplega, en el cas del júnior que teniu masculí i femení, els dos equips sèniors en un mateix escenari, que segurament que us creueu, que us trobeu per allà, i a més amb la resta de rivals. Què té d'especial aquest ambient?
Bé, nosaltres realment tenim quasi bé només dos finders a l'any o dos caps de setmana a l'any on realment podem sentir-nos que juguem davant d'una grada plena, que és la Copa del Rei de la Reina i Final Four. La diferència per mi principal, i jo sóc partidari de que l'ambient de la Copa a mi m'agrada més que el de la Final Four, és que hi ha més equips implicats. Al ser més equips fa també que les possibilitats de que hi hagi més gent que ompli la grada, no només dels teus propis aficionats, sinó gent neutral que ve a veure doncs, partits de nivell, ho converteix en algo més especial i és un factor motivador, penso que clau. En aquest sentit, a més, el fet de que la Copa es jugui a Catalunya, en aquest cas a Terrassa, jo crec que també ho facilita. Hem tingut, en aquest sentit, penso que la mala sort de que no l'hem jugat a casa en els últims anys. L'any passat va ser ben al Madrid i va quedar una mica desangelat. Fa dos a Madrid tampoc hi havia tanta gent i el que sí que és evident és que cada cop que s'organitza alguna competició d'aquest estil a Catalunya, la gent es volca, ja les grades estan a rebentar, i jo crec que l'ambient que es genera, almenys des del punt de vista de l'espectador, és diferencial. Llavors tenim la sort, doncs, això, jugarem a Caligara, no és el nostre camp, és evident, però nosaltres ho sentim una mica com a casa, per tant, per nosaltres això és un punt clarament a favor i que ens fa segur tenir un extra de motivació.
Parlaves de que l'any passat va ser a Benalmàdera, no sé com canviar la logística a l'hora de plantejar la Copa. Els nois marxen a casa, feu concentració de totes maneres durant el cap de setmana?
Ens concentrem.
Us concentreu?
Sí, sí. Ja és una cosa que nosaltres, no només com a entrenadors en aquest cas, sinó penso que és un tema també de club, nosaltres, el club està apostant molt per aquesta visió de l'alt rendiment en els nostres primers equips, i ja fa temps que en les competicions organitzades a Catalunya els primers equips es concentren.
I no sé, abans parlàvem fora de micros, quines sinergies es poden crear entre un equip masculí i un equip femení? Com us podeu retroalimentar? Al final viatgeu moltes vegades junts, compartiu pista, compartiu afició, no sé com us podeu retroalimentar.
Bueno, al final crec que la clau és primer de tot el bon ambient que hi ha, i no només també amb jugadors i jugadores, sinó també amb els propis staffs. Al final no només compartim possibles horaris de cap de setmana, sinó és que compartim tots els horaris. Les noies entrenem també el dilluns, però els dimarts, dijous i divendres coincidim hora per hora al camp. Quan uns comencem, els altres acabem, i a vegades inclús ens fem la conya de tu, et queda un minut, espavila, que encara has de recollir les boles. Però precisament són aquestes cosetes que cada 3-4 dies a la setmana et trobes, que al final el bon rotllo genera, o sigui, és molt difícil que no hi hagi un bon rotllo, i al final penso que això també és una cosa diferencial, perquè quan després el cap de setmana juguem un darrere l'altre, en la mesura del que pots, si no tens compromisos extra esportius, els nois es queden a veure les noies i les noies es queden a veure els nois. Vull dir que al final crec que és positiu per tots, pels aficionats, que molts cops a vegades han de triar, perquè també és un esport molt familiar i tenen la noia al divisió d'honor femení, el noi, el fill a l'altre, el masculí, i en canvi ara d'aquesta manera el pare no s'ha de partir i pot anar a veure els dos partits, cosa que jo només li veig avantatges, així que a més hi ha bona relació, ens és igual un jugar a les 11 i un a la 1, el fin de següent juguem al revés, Vull dir que si hi ha bona sintonia, tot és positiu.
I una altra peculiaritat del sorteig d'aquest any és que tots dos equips us enfronteu a equips de Madrid, no equips catalans. No sé com canvia una mica el plantejament a l'hora de seguir a les jugadores, seguir el dia a dia d'un equip. Suposo que sent vosaltres d'aquí de Sant Cugat, doncs a l'Egara, l'Atlètic, el Terrassa, els teniu molt més per mà. No sé com pot afectar això.
Bé, és una mica diferent, però sí que és cert, almenys en el nostre cas, que... O sigui, quan jugues contra un equip català, evidentment tens molta tens més informació, el qual no necessàriament és bo, però en tens més. El que passa és que amb la Complutense realment és un equip també les hem vist molt jugar, és a dir, jo no tinc la sensació de que ens falti informació. És un equip que, si bé és cert que ha tingut algunes incorporacions aquesta temporada, té una base bastant estable en els últims anys, té una idea de joc molt definida perquè l'entrenador ha canviat molt poc en les últimes temporades. Llavors jo crec que això fa que una mica ja sàpigues quines són les seves fortaleses i habilitats. Hi ha altres equips, Taburiente, els equips del nord, que sí que podríem tenir una mica igual la sensació aquesta de falta d'informació, que deu ser mútua, però nosaltres en el cas de la Complutense no la tenim.
I en el teu cas, Uri?
Bueno, nosaltres, per sort, també al final, l'estal, al nivell, tots els partits estan penjats a un drive i tenim tots els partits de tots els equips penjats a un drive que en qualsevol moment el baixes, l'analitzes i el veus i tal. Però estic completament d'acord amb el Guille que un club de campo, per exemple, en el cas dels nois, també tenim tota la informació. Sí que és veritat que l'única cosa que se't pot passar a vegades és que un jugador s'ha fet mal aquella mateixa setmana i potser no t'arriba aquesta informació per la mateixa setmana. Però només que sigui una lesió una mica llarga de 3 setmanes o més, ens arriba perquè uns som amics dels altres, els entrenadors també ens parlem i al final acaba arribant tota la informació.
I ara parlaves una mica de que hi ha pocs canvis d'una temporada cap a l'altra. L'hoquei herba al final aquí al Vallès sí que el vivim com un esport bastant gran, però en general és un esport petit, els jugadors són gairebé sempre els mateixos, les hegemonies en aquest cas, el club de campo en el femení i el polo en el masculí són bastant marcades. No sé quins són els petits canvis que pot haver d'una temporada en una altra com per fer un canvi de dinàmica molt gran. Per exemple, en el cas del masculí sí que s'ha notat, però no sé si teniu la sensació de que és una cosa bastant establerta. Qui serà el primer a la Lliga regular? Després a la Final Four pot passar mil coses a partit únic. No sé què penseu.
Bé, és bastant com tu dius. En el cas del femení, el club de campo té una hegemonia sustentada en diferents pilars. És cert que tenen aquesta cultura esportiva que els fan ser un equip més guanyador. També tenen darrere una estructura no només del seu club sinó també de la federació que els hi facilita la incorporació de jugadors. Tenen un pressupost molt més elevat que la resta d'equips. Per tant, nosaltres tenim les nostres armes per lluitar contra això com la resta de clubs i penso que ens hi estem acostant, perquè si bé és cert que el Club de Campos segueix guanyant la Lliga regular de forma ininterrompuda des de fa no sé quants anys, cada cop pateixen més per guanyar, les diferències de gols són cada cop més ajustades, perden partits, perden títols. De fet, si mirem la tendència dels últims 3-4 anys, el Club de Campo, tot i que és l'equip que més títols guanya, en guanya molts menys en proporció que en temporades anteriors. Per tant, penso que els perseguidors ens estem trencant el cap per veure com escurcem aquesta distància, si bé és cert que bé, doncs hi ha factors que no sé si podrem revertir en el curt mig termini.
Una qüestió per acabar, aprofitem ja que els tenim aquí a l'estudi, per recordar que Sant Cugat acollirà aquest febrer el Campionat d'Espanya d'Hockey Sala masculí. Serà novament el PAF 3 de la Rambla del Celler. Com ho tenim? Podem avançar alguna coseta?
Bueno, sí, a nivell esportiu, tal com dius tu, en la categoria... Deixa'm que m'anticipi abans, aquest diumenge hi ha les finals de Catalunya de sala i els dos equips del júnior la disputen a Can Jofresa, a Terrassa. Els nois juguen a les 5 contra l'Atlètic i les noies a les 6:30 contra l'Egara, amb la qual cosa ja, si algú aquest diumenge no sap què fer, que s'apropi allà, que segurament veurà un bon hockey. I sí que és veritat que després els nois segueixen amb el Campionat d'Espanya, classificats ja directament pel COP8, els dies 14, 15 i 16.